Bona tarda. Som aquí a l'emissora de Ràdio Ciutat de Valls, l'emissora municipal de Valls, amb el mossèn Josep Maria Gené. El mossèn va néixer a Montferri, és missioner de tota la vida, primer a Àfrica i després a Sud-amèrica, però avui no és aquí per això. Mossèn, per què ens trobem avui? Per què tenim el goig de veure'l aquí avui?
Bueno, aprofito l'oportunitat que m'ofereix a Ràdio Valls per comunicar a tots els vallencs i a tots els radioients que el dia 20, a les 8 del vespre, al Santuari de la Mare de Déu de Lledó, presentaré el meu llibre, que es titula El Santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri, amb un subtítol més explícit, Història, Arquitectura i Mística. És una obra de l'arquitecte Josep Maria Jujol Gibert, que va ser el més gran col·laborador dels que va tindre l'arquitecte Gaudí. Aquesta obra, doncs, actualment ja és bastant coneguda, però aquest llibre pretén, doncs, donar-la a conèixer encara molt més i amb més profunditat i amb més detall.
Vostè, a més, és responsable de les obres del santuari, no?
Sí.
Perquè això fa molt de temps que va començar. Ens ho pot explicar una mica?
Sí. Aquesta idea de fer el santuari al Camp de Tarragona, concretament a Montferri, va néixer al Cambril de Montserrat. Existia als anys 20 un jesuïta que es deia Daniel Maria Vives, que va néixer al costat de casa meva a Montferri, i aquest jesuïta estava vivint aleshores a la casa dels jesuïtes de la cova de Manresa, on Sant Ignasi va escriure els famosos exercicis espirituals. Manresa està a 14 o 15 quilòmetres de Montserrat, com tothom sap, i ell era un gran devot de la Moreneta i pujava sovint a Montserrat per resar a la Mare de Déu de Montserrat. Mentre estava al Cambril, el maig de l'any 22, resant, va tindre una inspiració que ell pensa que ve de la Mare de Déu. Va pensar que es tenia que acostar la Moreneta al Camp de Tarragona per facilitar la devoció a la Moreneta a les terres de Tarragona, als pobles i als habitants de Tarragona, concretament del Camp de Tarragona. I encara més, avui diríem, de l'Alt Camp, perquè és on hi ha el santuari. A mi no m'agrada que es digui el santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri, perquè ells, i això consta en un llibretó que van publicar l'any 29, van tindre la idea i la voluntat de fer aquest santuari per posar-lo al servei de tots els habitants del Camp de Tarragona. I per tant hauríem de començar a dir que és el santuari de la Moreneta al Camp de Tarragona. Aleshores aquest jesuïta va vindre a Montferri i va parlar amb els de casa seva i va dir: m'hauríeu de donar un turó que hi ha a mig quilòmetre fora de Montferri, que era de casa seva, de la Calambrosa, li diem a Calambrosa a Montferri, però en realitat és la família Vives, per això ell es deia Daniel Maria Vives. I diu: però per què el vols, aquest turó? Li van dir a casa seva: oh, és que crec que hem de fer un santuari dedicat a la Moreneta dalt d'aquell turó. Ah, bueno, si és per la Moreneta, doncs endavant. Aleshores va cridar com a arquitecte un cosí seu, que és Josep Maria Jujol Gibert. La mare materna de l'arquitecte Jujol era d'aquesta família Vives, que es va casar amb un senyor de Bonastre que es deia Gibert, i van tindre una filla que és la mare de l'arquitecte Jujol. Després aquesta filla es va casar amb un senyor de la Selva del Camp que es deia Andreu Jujol, i per això doncs és Josep Maria Jujol Gibert. El Gibert li ve de la mare, que és filla d'aquest matrimoni de la senyora de Montferri, de Cal Vives, que es deia Magdalena Vives, l'àvia materna de Jujol, que es va casar amb aquest senyor que es deia Josep Gibert de Bonastre, i van tindre aquesta filla, que va ser la mare del Jujol, que es va casar amb un mestre d'escola de la Selva del Camp, i van anar a viure a Tarragona perquè ell va ser destinat a Tarragona com mestre d'una escola que era a la plaça del Prim. La plaça del Prim és la plaça que es troba a davant mateix de la parròquia de Sant Joan de Tarragona, que es troba a mà dreta baixant per lo que li dèiem, ara no sé com li diuen actualment, el carrer de l'Unió, o també li deien Hermanos Landa, quan jo estava fent el batxillerat al Col·legi La Salle de Tarragona. Bueno, llavors, no sé si ens anem una mica massa enllà.
No, tot això ho deveu explicar amb el vostre llibre,
sí, sí,
no?
Sí.
Però durant la construcció hi ha alguna anècdota d'aquestes gracioses que diguis, bueno, com ho van resoldre, no? Perquè jo he estat a l'ermita, al santuari, sí. I verdaderament és una obra que no, evidentment no és una catedral, però té el seu aspecte tècnic complicat.
Sí, és una obra molt complicada, com generalment són totes les obres modernistes. Feien virgueries, els hi agradava fer coses molt maques, però que després és difícil de fer. Sobretot els paletes d'avui dia, que ja no estan acostumats a fer aquests tipus de construccions, perquè avui els paletes quasi bé es limiten a posar matxembrats i poca cosa més. O sigui, fan una estructura de formigó i després vinga, ho tanquen amb matxembrats. Allí no, allí s'ha fet d'una altra manera molt diferent, que va ser el mateix Jujol, degut a la falta d'una economia potent per fer la gran Sagrada Família que ell havia volgut fer a Montferri, perquè és clar, com diu el seu fill, que encara viu i és amic meu, di-li a Jujol, l'arquitecte, que fes un santuari a la Mare de Déu de Montserrat, a Montferri, doncs per ell era una motivació doble molt important, perquè ell era un gran devot i un enamorat de la Mare de Déu, aquest arquitecte Josep Maria Jujol i Gibert. Això no m'ho invento jo, això és, ho manifesta ell mateix a totes les seves obres, perquè fins i tot quan feia construccions civils, per tot arreu deix petjades de la seva devoció a la Mare de Déu, anagrames de la Mare de Déu, frases en llatí dedicades a la Mare de Déu. Per exemple, el banc sinuós del Parc Güell, obra del Gaudí, però aquest banc sinuós, el Gaudí el va encarregar aquest arquitecte Jujol, que, com he dit, va ser de l'equip d'arquitectes que va treballar amb en Gaudí, el més important va ser Josep Maria Jujol i Gibert. I allí doncs hi han també els anagrames de la Mare de Déu i una frase en llatí que és de l'Àngelus al damunt de la ceràmica del banc.
Suposo que el nom de Jujol devia ser ja molt important al moment de... Abans heu comentat, sí, el tema de l'economia potent.
Sí,
entenc que no n'hi havia gaire d'economia potent, i el nom, sí, de Jujol devia ser important quan, sí, quan es anava a buscar algun recurs, suposo, no?
Sí. El va cridar el jesuïta de Montferri, el va cridar perquè fes aquest santuari, primer perquè era son cosí i sabia que doncs, segurament doncs, es deixaria de cobrar. I també perquè ja era molt famós. Ja era molt famós perquè ja havia treballat amb en Gaudí i acabava de fer l'església de Vistabella feia 2 anys. Vistabella està anant cap a Tarragona, tots sabem, a pocs quilòmetres d'aquí, i avui dia molt visitada també l'església de Vistabella, perquè és una altra virgueria del Jujol, però a Montferri va voler fer molt més, perquè era el poble de la seva àvia materna, com hem dit abans, i era un santuari dedicat a la Mare de Déu de Montserrat, la patrona de Catalunya. Per tant, dos motius importantíssims. El seu poble, que està al Camp de Tarragona, i per tant, ell és un enamorat del Camp de Tarragona. Per això, sempre que podia, tornava de Barcelona al Camp de Tarragona i passejava a peu pel Camp de Tarragona. Això també ho feia en Gaudí. Tots dos eren enamorats, tant en Jujol com en Gaudí, del Camp de Tarragona. I sempre que podien escapar de Barcelona, venien i caminaven a peu pel Camp de Tarragona contemplant, observant apassionadament la natura del Camp de Tarragona, que era inspiració per les seves obres. Això els especialistes de Gaudí ho sabrien explicar molt millor que jo. A la Sagrada Família, per exemple, hi ha les columnes que són com arbres, amb les seves branques. I tota l'arquitectura de Gaudí, com l'arquitectura de Jujol, ve de molta inspiració de la mateixa natura que ells observaven i després concebien arquitectònicament el moment de planejar les obres que els hi havien encarregat.
El noto emocionat quan parla de, quan parla de, bueno, del santuari de... Sí. El noto emocionat. I sí, realment, i realment és un sentiment que s'encomana, no? Sí. Quan parlava d'en Gaudí i que s'inspirava en el paisatge, hi ha una cosa que em va sobtar molt, que em va agradar molt, que són els vitralls, sí, i la llum que dona dintre de l'església.
Ui, sí.
Ens pot explicar alguna cosa d'aquests vitralls?
Oh, sí, el meu llibre, d'això en parlarem de seguida, el meu llibre jo dedico un apartat molt important al capítol de l'arquitectura, que és el capítol més ampli del llibre, els vitralls. Perquè als vitralls hi ha molta mística de l'arquitecte Jujol, perquè a mi m'agrada dir que l'arquitecte Jujol, que era un gran cristià, amb una fe molt fonda i molt arrelada, Jujol era un home que cultivava molt la seva vida espiritual, un home de gran fe, anava a missa i a comunió cada dia com el Gaudí, i fins i tot el dia que va morir, trobant-se molt malament perquè tenia úlceres a l'estómac des de ja feia molt de temps, doncs ell no deixava, per poc que pogués, la missa i la comunió diària. I aquell dia, el dematí, el dia que va morir, el 1 de maig de l'any 1949, doncs va anar al dematí a Pompeia, a l'església dels Caputxins, i allí va participar de la Santa Missa, va combregar, va anar cap a casa seva, i a la tarda va morir. Va morir d'una perforació d'estómac, Jujol. Era un home molt religiós, de diari en família, diàriament el rosari en família, era de les congregacions, militant de les congregacions marianes, era un home molt espiritual i això transpua les seves arquitectures i les seves obres d'art.
No, realment, a més...
Per això va ser perseguit, el van voler matar, eh?
Va el ser, Jujol?
Sí, el Jujol. El va salvar el porter de casa seva. Es van presentar els revolucionaris a casa seva, a planta baixa, i hi havia el porter, i va dir, aquí viu el senyor Jujol, no? Sí, però ja fa molts dies que no ha vingut per aquí, va contestar el porter, sapient que el senyor Jujol estava dalt al seu pis. I llavors els revolucionaris, doncs, que anaven per Palau, se'n van anar. Segurament que s'haguessin pujat i descobreixen que el senyor Jujol està allí, pelen el Jujol i de passada el porter per haver-los enganyat. Imagino jo, perquè les coses anaven així allà aleshores.
Tot això ho explica el seu llibre?
Bueno, no tantes coses, però moltes coses sí.
Quan sí. Es va acabar aquest del santuari?
El 1999, el 30 de maig, va vindre l'abat de Montserrat, l'arcabisbe de Barcelona, Martínez Sistac, i molts preveres. Hi havia un jesuïta de la Casa Vives, de la mateixa família Vives, però dues generacions més tard, i aquest servidor que està parlant també, i moltíssima gent vinguda de tot Catalunya. La vigília va ser també molt emocionant, perquè vam anar a beneir l'imatge, una talla idèntica que la de Montserrat, fet per un dels escultors més importants de l'Estat, i la vam anar a beneir el cambril de Montserrat, la va venir el pare abat Verdolet, i després el monjo Cebrià Piferrer, que era un altre enamoradíssim de Montserrat, de la Mare de Déu de Montserrat, doncs va portar la imatge de Montserrat cap a Montferri. Vam tornar tots cap a Montferri i a la tarda van vindre tots els alcaldes de l'Alt Camp, i vam fer l'entrada solemne amb la moreneta que havíem beneït a Montserrat, vam fer una missa d'acció de gràcies a baix a la parròquia i després de sopar vam pujar en processó de torxes cap dalt al santuari i vam fer l'intronització de la moreneta al santuari i l'endemà, com he dit, el 30 de maig de l'any 1999 vam fer la benedicció i inauguració del santuari.
Li he preguntat per la inauguració, però sí, potser li hauria d'haver preguntat per quan es va començar.
Sí.
El dia que es va començar, vostè, de veritat, creia que el veuria mai acabat?
Sí. Jo creia que l'acabaríem perquè n'estava segur que la Mare de Déu faria aquest miracle. Jo sempre dic que aquest santuari és un miracle de la Mare de Déu i ho crec, estic convençut, perquè no teníem mitjans ni ajudes necessàries per fer aquesta obra, que és, com hem dit abans, molt complicada i molt costosa també econòmicament, i doncs ens vam llançar per fe i creient que la Mare de Déu faria el miracle. I, clar, també vam posar de la nostra part totes les forces que vam poder, i això no cal dir que va ser obra també de molts que van voler col·laborar. Es va començar aquest santuari, ja he dit que va ser inspiració de la Mare de Déu el jesuïta Daniel Maria Vives de Montferri, i li van concedir el terreny. Va cridar l'arquitecte Jujol, que ja hem dit que era un cosí seu, que feia 2 anys que havia acabat l'església de Vistabella. Ell, l'arquitecte Jujol, cal dir també que va ser durant molts anys professor d'arquitectura a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona, el que avui ni diem la Facultat d'Arquitectura, i va ser també expulsat per ser excessivament religiós, i també el van expulsar de l'Escola de Treball, on molts anys va ser professor per ser excessivament religiós. No els hi agradava els que manaven aleshores que hi haguessin professors que, doncs, explicant arquitectura i ensenyant a dibuixar, doncs, dibuixessin coses religioses. Bueno, aquesta és la història, això és la història, i per tant, doncs, no es pot negar. Sí, ja no, per això Jujol i la seva família, el seu fill m'ho ha explicat més d'una vegada, nosaltres a casa vam patir fam. Vam patir fam perquè el nostre pare el van deixar sense feina i no teníem de què menjar. Fins que després, al final, quan es va acabar la guerra, el van tornar a posar de professor a l'Escola d'Arquitectura. I és un professor que els arquitectes que van ser alumnes seus han guardat sempre un gran record. El César Martinell és un dels arquitectes que va ser deixeble de Jujol. I tots ells parlaven moltíssim bé de l'arquitecte Jujol, que tenia una gran facilitat amb el dibuix, era professor de dibuix de l'Escola d'Arquitectura, i una gran memòria a l'hora de dibuixar monuments o construccions que ell feia anys que havia vist i retenia el seu cervell de memòria, i ho dibuixava a la pissarra, on qualsevol paper, fins i tot de vegades utilitzava mitges pàgines del diari que estaven buides per dibuixar. El doctor Joan Bassegó de Nonell, que durant molts anys ha estat professor de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, doncs deia, i va escriure, l'escriu un llibre sobre en Jujol, que es té que considerar Jujol el més gran dibuixant del segle XX a nivell mundial.
De veritat que...
I no parlem ja de la pintura, perquè és un gran pintor, i no parlem de l'escultura, i no parlem dels esgrafiats.
O sigui que aquí a la vora tenim una obra d'art que, sí, que ens falta apreciar una mica, no?
L'arquitecte Jujol és un artista polifacètic. No es pot dir només que és un arquitecte, que és un gran arquitecte, però es té que dir més aviat que és un arquitecte i artista polifacètic.
Mossèn,
llavors, es va començar, em preguntava vostè, perdoni que me'n vagi, me'n vagi de soc, es va començar el 15 de novembre de l'any 1925. Es posa la primera pedra, d'aquest santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri, i va predicar el jesuïta el jesuïta Daniel Maria Vives, i va explicar que el pensament d'edificar aquest santuari, aquest turó de Montferri, per acostar la Moreneta al camp de Tarragona i afavorir la devoció als habitants del camp de Tarragona, llavors als anys 20 no hi havia cotxes com ara, i les carreteres eren miserables, i la gent anava a Montserrat a peu o amb carro o anant com podien fins al cremallera i pujaven amb la cremallera, però no era fàcil anar a Montserrat. Per això era molt important que es fes un recordatori de Montserrat, aquest turó de Montferri, perquè passés ja des d'aleshores el que està passant ara, que molta gent ve a resar la Moreneta fins i tot quan el santuari està tancat. Jo, que quan vaig al meu poble sempre pujo a hores i a deshores allà dalt, m'he trobat amb gent que ve del santuari, dic, però vostè ha vingut a resar la Moreneta? Sí, senyor. Dic, però està tancat. Diu, però jo pujo igual i reso a la porta perquè veig la Moreneta a través dels vidres. I hi ha gent que m'ha dit, quan passem per l'autopista nosaltres resem una salva a la Mare de Déu de Montserrat, perquè des de l'autopista veiem el santuari de nit perquè està il·luminat i de dia perquè és visible des de lluny, perquè està a dalt del turó.
No, la veritat és que sí, és molt visible, i a més realment és pintoresc, perquè sí, és una estructura que no te l'esperes.
I que pitjor, sí. Perquè aquí se li ocorreix posar muntanyes damunt d'una teulada. Doncs això és el que va dibuixar l'arquitecte Jujol.
Mossèn, ens centrem en el llibre...
Les muntanyes, les roques de Montserrat a damunt del sostre del santuari.
Ens centrem
ara,
en el llibre...
És fàcil dibuixar-ho pel Jujol, que era un gran dibuixant, sí. Però després s'ha de fer.
Que en parlem aquí, amb aquest llibre també que presenteu,
sí, sí,
no?
Sí.
És el... A veure si m'equivoco, eh?
I com és que divendres... Vostè què té que preguntar? I com és que, havent començat el novembre de l'any 25... es va inaugurar a l'any 1999.
70 i pico d'anys, no?
És que es va parar la construcció a l'any 31. I no com s'havia dit moltes vegades per falta de diners, que de falta de diners n'hi havia, però no suficientment perquè es tingués que parar. És a dir, patien, doncs, necessitat de més diners i de fer més col·lectes i de buscar més diners, però sempre havien tingut prou diners per anar continuant l'obra. Ah, per això l'arquitecte Jujol era molt especial, perquè així com en Gaudí el van cridar els milionaris, i Gaudí podia fer la Sagrada Família i el que volgués, com el Palau Güell i tantes altres coses que sabem del Gaudí, clar, tenia mecenes que pagaven i podia fer el que volia. Aquest no és el cas de Jujol, que és considerat el Sant Francesc de l'arquitectura. És a dir, que amb poquíssima economia, perquè mai milionaris el van cridar, feia virgueries. Aquest és el cas interessantíssim del Jujol. I els hi deia els rectors de poble i els pagesos de Montferri, no us preocupeu perquè no teniu diners. Aviam, el fuster del poble, que vingui, si us plau, i li diu al fuster del poble, m'has de fer uns calaixos de fusta, d'aquestes dimensions, de 30 per 15, per 10, i això seran els blocs, que és la peça fonamental mitjançant la qual s'ha construït tot el santuari. I després m'has de fer uns altres calaixos, que són la mateixa vida del bloc, però no gruixuts de 10 centímetres, com són els blocs, sinó només que tinguin 5 centímetres, que són els totxos, o les rajoles. Es pot dir de les dues maneres.
I amb això s'anava combinant...
I després m'has de fer un altre motllo per fer les rajoletes petites, per fer les voltes del santuari, que han de ser petites perquè seran unes corbes d'arcs catenaris, que això és tipiquíssim del Jujol i tipiquíssim sobretot del Gaudí, que a més de treballar amb en Gaudí va aprendre molt Jujol, i Gaudí va aprendre molt del Jujol. És a dir, que el capítol segon del meu llibre, que es titula Josep Maria Jujol i el modernisme català, Aquest segon capítol és molt important, molt important, per conèixer Jujol, i per això la primera part del capítol és Jujol, vida i obra, un resum sintètic de les seves obres de Jujol i la seva vida de Jujol. La vida i obra de Jujol és tota una cosa, perquè no es pot entendre la vida del Jujol sense l'obra del Jujol i l'obra del Jujol sense la seva vida. Això passa en tots els grans arquitectes, també amb César Martínez de Valls, que és un altre fenomen del modernisme, del qual en tindríeu que parlar molt els de Valls, i es tindria que publicar molt més del que s'ha publicat, que és bastant. Ell té un llibre meravellós que jo el cito, el meu llibre jo cito bastantes vegades, el César Martinell i frases del César Martinell i escrits del César Martinell, perquè té un llibre meravellós, meravellós, que es diu Gaudí, la seva obra, la seva arquitectura i no sé què més. O sigui, té un subtítol una mica llarg.
Mossèn, llavors, ho hem de deixar aquí, perquè si no ens passem de l'hora i ens passem de tot.
No, perdoni que breument li digui breument com és que es va parar. No es va parar, doncs, per falta de diners, que anaven justos de diners, però podien sempre continuar. El jesuïta era el captaire. Llavors, es va parar perquè a l'any 31 Azaña va donar ordre al seu ministre de l'Interior perquè expulsés tots els jesuïtes d'Espanya. Els hi feien nosa. I, per tant, fora. No volem que tinguin més escoles, ni que facin més obres, ni res de res, fora d'Espanya. I llavors es va parar l'obra de Montferri. Per què? Perquè, com acabo de dir fa un moment, el jesuïta era el captaire, coneixia molta gent a Barcelona que anaven a fer exercicis a Manresa, per favor, doneu-me una ajuda pel santuari de Montferri. No va voler marxar a l'estranger, però va dir als seus superiors: jo no vull marxar a l'estranger. I els seus superiors li van dir: doncs et tens que amagar, si no t'afusellaran. I es va tindre que amagar, però amagat no es pot captar. I llavors es van quedar sense diners. Aquest no és l'únic motiu perquè es va parar l'obra, perquè hi ha el moment de la situació política i social d'aleshores, que s'estaven incendiant els santuaris i les esglésies i matant els capellans. Encara que haguessin tingut tots els diners del món, qualsevol comitè de qualsevol poble, els de Montferri poder no s'hagueren atrevit, els del comitè de Montferri, però qualsevol altre comitè es haguessin presentat allí armats com anaven i haguessin dit: o pareu o us afusellem aquí mateix. Per tant, sensatament van entendre que el millor era anar cap a casa seva i continuar quan es podia continuar. Però després va vindre la guerra, pitjor. Després de la guerra hi havia fam i misèria, malament rai. Els pocs diners que hi havia els van tindre que dedicar a refer tot el que s'havia cremat, que s'havia cremat tot el de l'església, totes les imatges, destrossats els altars, la roba litúrgica, tot això. Però no hi havia diners, però els pocs que hi havia, amb paciència i bona voluntat, van anar restablint tot el de l'església parroquial de Montferri. Va vindre Jujol després de la guerra i va dir: senyors, tots plegats hem d'entendre que no podem continuar el santuari dedicat a la Moreneta, perquè primer és la parròquia, que és on hi ha el culte ordinari, i després, si de cas, ja pensarem en la continuació del santuari. Però Jujol es va despedir de Montferri plorant. Ja no va tornar més, perquè va entendre que ja no podria acabar el santuari. Per què? El pare Daniel Maria Vives es va morir l'any 1934. Segurament del disgust de veure com anaven les coses i que no podria acabar el santuari. I després l'arquitecte Jujol ja va morir, com hem dit, l'any 1949, i per tant es van quedar sense l'arquitecte que havia fet el projecte i havia dirigit l'obra, que va fer més d'una tercera part. Una part d'aquesta primera part, valgui la redundància, doncs, va caure per una fortíssima ventada que al poble aniríem de Sant Simplici de l'any 35. L'estructura del cambril estava acabada quasi el tot el cambril estava acabat, i la semicúpula de l'entrada també estava acabada quasi bé, però no estava lligat per una estructura acabada. Una ventada terrible ho va fer caure, però tenim fotografies de com estava. I això ha estat molt important pels arquitectes que han estudiat tot el projecte de Jujol, la planta, la secció longitudinal, l'alçat longitudinal, i estudiat les fotografies, i per això han pogut fer una obra amb la màxima fidelitat al projecte de l'arquitecte Jujol. Això ha estat molt important. No s'ha tingut que fer un projecte d'acabament perquè el que s'ha fet, pensat per l'arquitecte Joan Bassegó d'Inonell, que havia estat el gran restaurador del monestir de Poblet, el meu germà era l'alcalde des de l'any 83 i va ser el que va decidir: això s'ha d'acabar. Jo encara estava de missioner a l'Àfrica, em van destinar a Roma a estudiar, i quan vaig passar per casa meva em va dir: escolta'm, com que ara t'hauràs d'estar anys a Roma a estudiar, ens podries ajudar? Dic: sí, hem de fer una comissió de seguida, eh? I ens posem en marxa. Primer van fer neteja i consolidació de l'obra feta, als anys 20, i el dia de la Mare de Déu, el dia de la Mare de Déu del Carme, el 16 de juliol, vam començar l'acabament del santuari. I vaig començar jo sol, perquè ningú creia que es podia acabar. Deien: això és una obra de bojos, voler acabar això. Això. No tenim diners, com ja no tenien diners abans de la guerra, i això és complicadíssim i ningú sabrà fer. Però què penseu? Jo ho dic al meu llibre, a la presentació del llibre, estava preocupat perquè eren molt pocs els que creiem que es podia acabar. I un dia, resant a la Moreneta, li vaig dir: i què he de fer per convèncer tothom que es pot acabar el teu santuari a Montferri? I la Moreneta em va dir: la millor manera de convèncer tothom que es pot acabar és acabant-lo. I llavors jo vaig entendre que tenia que engegar l'obra, juntament amb el meu germà alcalde. I vaig cridar al fuster, els motllos que havien fet servir ells estaven corcadíssims, ja no servien, fes-me motllos com aquests però amb bona fusta. 10 pels blocs, 10 pels totxos, i el ferrer el va cridar: i fes-me el motllo per les rajoles de les voltes. Amb caga ferro. Això pot semblar molt estrany, però això és idea del Jujol, i nosaltres vam continuar com ho havia fet el Jujol. Per alleugerir les peces de les voltes, heu de barrejar arena del Gaià, arena fina del Gaià, amb l'escòria del carbó cremat a les màquines de tren dels anys 20, que és porosa, i per tant això alleugirà molt la pasta, i tindrem unes voltes lleugeres, totes fetes amb arcs catenaris. Tot un joc. No hi ha cap paret que sostingui res. Les miques de parets que hi ha són parets de tanca de l'espai sagrat del santuari, per limitar l'espai profà de fora amb l'espai de dintre del santuari. Però no sostenen res. Tota l'estructura, que és una virgueria impressionant, està feta, pensada, amb arcs parabòlics, o millor dit, catenaris, que hi ha una lleugera diferència, però s'assemblen molt als parabòlics.
Mossèn, el divendres, dia 20, presentació de tot el que ens està explicant.
Això és molt important. Val? Això és el que voldria que els radioients tinguessin ben clar.
Aquí l'ajudarem nosaltres a donar el màxim de difusió possible.
Sí.
Però, de moment, divendres, dia 20 de desembre,
sí,
a les 8 del vespre,
sí,
al santuari de la Mare de Déu del Lledó de Valls.
De Valls.
Vale?
O sigui, perquè aquesta és la presentació del meu llibre sobre el santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri. El Lledó de Valls.
Molt bé. Des de ràdio...
Per tota la comarca. Estic convidant a tots els alcaldes de la comarca de l'Alt Camp, eh? Ja, molts d'ells ja m'han dit: jo vindré. I alguns dels meus col·laboradors també. I l'alcalde de Montblanc no és de la nostra comarca, però m'ha dit: jo també vull vindre.
Doncs divendres, dia 10, emplacem a tothom que vulgui vindre.
Sí, això sí. Demano a tots els vallencs i a tots els de la comarca que vinguin a la presentació del llibre El Lledó, que s'ompli el Lledó de gom a gom. Si us plau, per favor, no em deixeu sol.
Feu cas al mossèn Josep Maria Gené, encara que només sigui perquè ens encomani aquest entusiasme i aquesta fe amb què realment ens ha parlat. Ha sigut un plaer, mossèn. Si el podem ajudar amb alguna altra cosa des d'aquí, podeu comptar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies. Molt agraïts a tot l'equip de Ràdio Valls i a tots els que ens estan escoltant, que han tingut la paciència d'escoltar aquesta llarga explicació, però que em penso que val la pena, perquè és la Moreneta, és la nostra patrona. L'hem d'estimar, l'hem de venerar i hem de propagar aquest llibre, perquè porta un missatge molt important, no solament de coneixement de l'arquitectura i de la història, sinó que aquí hi ha autèntiques catequesis molt importants per la vida cristiana.
Moltes gràcies, mossèn. Ens veiem.
Bona tarda.
I gràcies per vindre.